Bé, dit això, com dèiem, tenim amb nosaltres el Salvador Massé, doctor en Medicina, investigador del Departament de Bioquímica i professor de Mecanismes de Mort Celular a la Universitat de Leicester. A més, és escriptor. Senyor Massé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Gràcies. Abans de la primera hora parlàvem amb dos periodistes aquí a Londres i li preguntava que aquí no hi ha indignats i ells em deien sí, quan van pujar les taxes van sortir molts estudiants a queixar-se de l'augment de les taxes.
Sí, i hi ha raó perquè va ser un augment bastant important. El problema d'aquí, les universitats d'aquest país són, diguéssim, com concertades, és a dir, són empreses privades que han de rendir comptes a final de mes i si no surten els números, no surten. I amb els retalls que hi ha ara de part del govern, que els han retallat els diners que arriben a la universitat, l'única forma que tenen de tapar aquest forat és incrementar els diners pels estudiants i evidentment és problemàtic. No sé quina solució hi ha, però realment no hi ha moltes opcions.
Des del seu punt de vista, si no he interpretat malament, si no s'apujaven les taxes, el futur de la Universitat a Gran Bretanya era complex.
Totes les universitats estan en aquests moments amb problemes econòmics bastant importants, evidentment, com tothom, i algunes universitats han hagut de tancar departaments i evidentment això és com una qualsevol altra empresa i s'havia de buscar una solució. No sé si aquesta és la millor solució, és la que hi ha de moment, i per part que jo estic, diguéssim, de dintre de la universitat, és una solució que esperem que funcioni, perquè si no ens tancarà la paradeta.
Però les queixes s'han parat. No hi ha més aquells aldarulls que hi havia foc pel carrer i tot.
Suposo que tampoc han trobat una alternativa millor. Si volem tenir les universitats obertes, hem de trobar una forma de finançar-les. No sé si hi ha més alternatives a part d'això.
Tot i que els corresponsals que ens han acompanyat, l'Eva i el senyor Ramos, ens deien que tard o d'hora això, aquests moviments hi tornaran.
Veurem. Suposo que sí. Veurem. Quan acabin els exàmens i vingui l'estiu, suposo tindrà més temps.
Resideix a Leicester, no?
Sí.
Professor, què tal la vida a Leicester? S'hi ha adaptat bé? És una ciutat gran, petita? Com és?
Mitjana, una ciutat mitjaneta, molt, molt anglesa, molt d'això de casa, jardinet i...
Molt anglesa vol dir molt avorrida?
Si ho diem aquí a Anglaterra, igual ens faran fora el país.
No ens entenen.
A Londres i Gran Bretanya no ens escolten, ens escolten a Catalunya.
Diguem que és tranquil·la, és una vida tranquil·la.
Sí. És tranquil·la, sí. Vol dir avorrit, això...
Prendre el te a les 5 i aquestes coses. Sí.
I a les 7 tot tancat, no?
Sí,
tothom cap a casa.
Tothom a
molt bé, ens ho recomana per anar a passar un dia? No?
Sí, no, és bonic, perquè si vols veure una mica el Prat, diguéssim, el camp anglès, és molt maco.
Però què hi ha per veure, a part del Prat?
Doncs Prat i ovelles, bàsicament.
Ovelles?
Bueno, hi ha un centre especial, no?
Sí,
nacional.
Sí, el centre, desfet, la Universitat de Leicester és una de les que sempre posa alguna peça en els transbordadors especials, sempre han enviat alguna cosa a l'espai, i tenen el centre nacional, està allà, justament allà, hi ha coets i coses d'aquestes, és maco.
Però coets...
de veritat, sí.
De veritat, tot aquest... De broma, tipus les falles.
No n'hi ha un de veritat i tot, sí.
Sap que hi ha museus que diuen, mira, això va passar amb el Fòrum de Barcelona, que deien que hi havia les terracotes dels guerrers de Xian, i n'hi havien tres, la resta eren reproduccions.
I miralls.
Però colaven, hi havia colava. Ho veies i dius, hòstia, fot goig. Hi havia uns miralls que no semblava que n'hi haguessin més.
60.
A mi el coet m'ha colat, també, em sembla que sembla de veritat. Suposo que sí.
On veurà el partit? A veure, perquè tinc entès que el veurà amb un... amic seu, un veí en aquest cas, fanàtic del Manchester.
Vaja.
Clar, estic en territori Comanche, allà, realment. Hi ha molts fans, del Manchester, per algun motiu, aquella zona, i sí, és una mica complicat, llavors estàs a fer amic de l'enemic, en aquest cas. No? I el meu veí és molt del Manchester, una de les primeres coses que va fer quan vaig arribar és regalar-me un traje sencer pel meu fill del Manchester.
Veus?
Sí, del Manchester.
Jo no l'ha cremat!
No, vaig contraatacar quan va néixer el seu fill regalant-li un del Barça.
Molt bé.
Que quedi clar, no?
I ara qui està embarassat dels dos?
No, ara han fet les paus, ja no hi ha més nens.
Han fet les paus.
I anirem junts a veure el futbol en un pub d'aquí hagi per allà.
Però esclar, quan et trobes amb aquestes circumstàncies i marca un gol al Barça, no pots fer un...
No, clar.
Atàs de...
Sí, s'ha controlat. Per la teva salut pròpia és millor no ser monofòric. Sí.
El doctor Massip, tinc entès que té un record molt especial de dues finals de Champions del Barça, no?
Sí, la del 2006 estava a Nova York en aquell moment, i clar, a Nova York el futbol és una cosa que és com marciana, allà ningú mira el futbol, no sap ni què és, no? I havíem de trobar un lloc on poder veure el partit, perquè a més coincidia que era durant el dia. I jo anava de bòlit buscant a quin bar podia ser que fessin el partit. I vam trobar finalment una taverna irlandesa bastant a prop de la feina, Llavors, dissimuladament, vaig dir que m'anava a dinar i vaig escapar-me per anar...
Que, a més, és veure una final al migdia, no?
Sí,
clar,
sí,
és l'hora de dinar, que és la final.
La una que estàs a final. I el bar estava a rebentar. O sigui, tots els europeus de la zona havien anat allà a petallar. La majoria anglesos, també. Sí, també havies de controlar una mica.
I sí. Com ho van celebrar? Perquè aquesta es va guanyar.
Sí, sí, aquesta es va guanyar. Vam saltar, vam ser molt contents, després vam tornar a la feina tots dissimulant.
Sí, i després de... Hola, bona nit.
No ha passat res, no ha passat res. Exacte. I em vaig barrejar amb el públic que sortia d'una conferència d'un Premi Nobel. I em deia, que interessant la conferència. I jo, sí, molt interessant. Fabulosa. Estic tan content d'aquesta conferència. I així va ser com ningú es va enterar que m'havia escapat.
Sí, sí. Però,
i la següent, ja estava aquí vivint-la aquí. I sí, bueno, aquí va ser una mica també això, que no m'adonava jo que estava realment a Anglaterra, on tota la gent és recolza, no és com a casa nostra que no, si juga un altre equip potser no el recolzaran tant. Aquí si juga un equip anglès tot el país el recolza.
Ah, sí? O sigui, demà, per exemple, hi hauria divisió d'opinions o no? O tothom recolzaria el Manchester?
Pel que he vist jo, tots els anglesos són encara que sí.
Recolzarien el Manchester, sí. Perquè és un equip anglès.
Sí, ho tenen bastant...
Igual que casa.
Sí.
Bé, nosaltres recolzem molt...
Sempre hi estan molt a favor sempre. De l'Espanyol, no sabeu vosaltres...
No, i del Madrid.
I del Reus.
Són més civilitzats en aquest país, si més no dissimulen, i pretenen que això...
A la primera hora deien que el Manchester seria com el Barça. Per història, perquè no és un equip de, en fi, del centre...
I perquè guanya bastantes coses, oi?
Sí, bueno, però clar, jo ho comparava amb el Madrid, però m'han dit no, amb el Madrid no.
No hi ha equip de govern aquí?
No hi ha un equip oficial, no. Però és veritat, potser perquè és més perifèric, diguem-ne, potser s'assembla més al...
Home, amb Copes d'Europa anem empatats, demanem el desempat.
Esperem que...
Espero que la cosa giri, eh? Bé, aquesta tarda, des de l'hotel Melia White House de Londres, estem parlant, com dèiem, amb Salvador Massip, que viu a Anglaterra perquè és investigador del Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester i també professor de mecanismes de mort celular. Va estar una colla d'anys a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, d'aquí que va veure el partit a la primera final de la Champions, com a investigador. Què li aporta un científic a investigar un temps als Estats Units, investigar un temps a Anglaterra, després no sé si té plans de canviar novament de país? Què aporta?
Bueno, els científics som una mica nòmades per això, perquè sempre anem on hi ha diners i on hi ha feina interessant, no? Jo trobo que és una excusa perfecta per veure com viuen diferents cultures i aprendre diferents coses. La cultura en Nova York és un lloc realment molt interessant perquè es barregen cultures de tot el món. És una ciutat molt intensa on es viu molt de pressa, al contrari d'aquí, amb els prats i les vaques i les ovelles. I durant una temporada, i crec que és una experiència que val molt la pena, la recomanaria a tothom. I poder després tornar a venir cap a Europa i estar aquí a Anglaterra a veure com treballen els anglesos, jo crec que també és aprendre la dinàmica que tenen, és una cosa molt, a nivell tant professional com personal, molt, molt interessant. Potser perquè als Estats Units, sobretot a Nova York, sobretot es valora molt la feina, tothom està molt orientat a treballar, i aquí a Europa som una mica més...
Tranquils.
Sí, ens agrada més viure.
Però els anglesos també?
I llavors els anglesos són al punt mig, jo diria.
Ah, al mig.
Jo els trobo una mica més entremig. Tenen molta ètica de treball, potser més una miqueta més que al sud d'Europa, però també saben gaudir una mica de les festes i de les vacances, que a Nova York era una mica excessiu.
A Nova York poca vacança, poca festa...
No, allà treballàvem el dia de Nadal, el dia de Cap d'Any, no era diferent d'un altre dia, estaves tot el dia al laboratori, sí.
Comentàvem que es va establir a Anglaterra l'any 2008 i que està treballant sobretot en les bases moleculars del càncer. Què vol dir exactament això?
Bàsicament, el que estem fent els que treballem amb el càncer, tots fem més o menys el mateix, no? Intentem entendre per què la cèl·lula, què hi ha de diferent entre una cèl·lula cancerosa i una cèl·lula normal, i un cop saps quina diferència hi ha, intentar atacar el punt dèbil, no? I llavors, tot és la idea d'anar descobrint nous fàrmacs, nous teràpies, nous trucs per aconseguir matar només les cèl·lules canceroses i no les bones. Els tractaments més bons que tenim ara, bàsicament, són la quimioteràpia clàssica, que el que fa és... s'ho carrega tot. Es carrega més el càncer que les normals, però s'ho carrega tot. I la idea és, a poc a poc, anar trobant fàrmacs específics que vagin selectivament només a matar les cèl·lules dolentes i deixin tranquil·les les bones.
L'oncòleg Mariano Barbacid va assegurar fa uns dies que s'ha avançat moltíssim en el tractament del càncer, però va assenyalar que no es podrà erradicar mai el càncer perquè és intrínsec al cos humà. Hi està d'acord o no?
Sí, bastant. És una malaltia que, per la seva pròpia definició, és gairebé impossible que puguem dir algun dia que l'hem eliminat completament. O sigui, pensa tu que el càncer, un tumor, pot tornar a formar-se a partir d'una sola cèl·lula. O sigui, només que te'n deixis una, clar, les possibilitats de que en qualsevol tractament no elimini el 100% de les cèl·lules són altes. Això no vol dir ni molt menys que el càncer no es pugui controlar, que és potser, jo crec, la paraula. Que si en lloc de parlar de curar, hem de parlar més potser de controlar, que seria trobar la manera de que aquest tumor no creixi més, o sigui, treure'l per cirurgia o com puguem i deixar-lo allà quiet la resta dels nostres dies, que això és un dels objectius que estem tots perseguint, més que una cosa així que seria potser una mica utòpica d'esborrar tot, d'eliminar totes les cèl·lules, aconseguir que no ens ataquin i que no segueixin creixent.
I és gaire diferent investigar Nova York, ara que estem a vostè a Leicester, o Catalunya?
Bé, a Catalunya vaig fer-hi la tesi, a Nova York he fet el postdoctorat, i ara aquí a Anglaterra porto jo el laboratori, o sigui que a cada lloc tinc l'experiència una mica diferent perquè he anat canviant de rang, no, diguéssim. Ara, com que sóc el jefe, m'interessa que tothom treballi molt. No?
Ara s'ha tornat com vostè el tractava, no?
Exacte. En aquest sentit, com més treballen els
millor.
Jo una mica de tot, sí, són formes de treballar molt diferents, és cert. El fet que...
Escolti, també... si ens hem de criticar els catalans, critiqui. Perquè hem de sortir...
No se'n podré tornar mai a casa, si fet això.
No, però pot dir, home, que hem de millorar,
S'ha de millorar. Perquè molta gent sempre critica que a casa nostra no es fa investigació, que sempre has d'anar a l'estranger perquè no hi ha pressupostos, que no hi ha diners...
Sí, això és fins a cert punt cert. A veure, la ciència que fem a casa nostra és bona. Hi ha ciència de molt nivell. O sigui, hi ha centres, per exemple, amb el centre del Barbacid, per exemple, és un centre de molta qualitat. Hi ha centres amb ciència comparable a qualsevol altre lloc del món. El que passa que no hi ha prou. És, diguéssim, una mica que tenim centres d'excel·lència, tenim el Messi, però no tenim la defensa, no tenim ni el planter, no tenim la masia, diguéssim, de fer anar pujant gent. De fet, el que fem és això, que creem gent amb doctorats que els enviem a fora perquè es formin, i un cop està fora no els podem fer tornar. La qual cosa és tot pregat una mica absurd, perquè l'Estat està invertint diners en formar i preparar una persona, per després no té lloc per on absorbir-los. No?
Llavors, o sigui, el que faltaria és un lloc, com un centre o una casa.
I faltaria més, o sigui, n'hi ha de molt bons, centres. Però falta més places per investigar. Falta que ara s'inverteixin més diners. S'han fet moltes iniciatives, des que jo vaig marxar fa 13 anys, ara s'han obert molts centres nous. El que passa és que estan una mica dirigits en això, a captar 4 o 5 grups molt bons, i el que falta és que hem de construir una mica la base de la ciència, que el que estaven fent països com Anglaterra o Estats Units, doncs aprofitar tot aquest excedent que tenim de gent de doctorats perfectament preparats i científics bons, i els acullen com fan amb mi i amb molta altra gent, i s'aprofiten de la seva preparació,
del seu talent.
En canvi, a casa nostra, que els hem format, els hem pagat i tot això, encara no podem, diguéssim, tornar. Hi ha molta gent que estaria encantada de tornar si tingués les condicions adequades.
Però potser no poden tornar pels sous que es paguen, no?
És més que els sous, també... Els científics ja assumim que no ens farem rics amb això, és una feina que no dona molts diners, però...
Sí, perquè normalment científics que hagin fet estafes o que... No n'hi ha. Busco amb el poc...
N'hi ha més que penses,
Ah, sí? Jo pensava que vostès estaven...
Què diu ara?
No, que va, nosaltres som humans com tothom.
Ah, també.
Enganyem i robem com tothom.
Però els que estan a la farmacèutica, ja, suposo.
No. Per exemple, un cas d'un científic coreà que es dedicava a clonar, era la primera persona que va clonar un...
Un ésser humà?
No, va arribar a clonar...
No, és que hi va haver un que va dir que...
Aquest va dir que havia aconseguit fer el primer pas i s'hi va aconseguir clonar, diguéssim, un gos, sí. Doncs aquest senyor va demanar diners al govern per seguir clonant, i va dir que volia diners per clonar un dinosaure, i que seria molt car, això, i que estava parlant amb uns russos que tenien una sèrie de mostres de trossos de dinosaures que clonaria.
Com allò de la pel·lícula aquella.
Sí, l'home... I amb això el que va fer l'home va comprar un cotxe, la casa, tal,
ah, veus?
I que el dinosaure no va veure res.
Ara el mite del científic m'ha caigut, veu? Sí, jo pensava que eren...
N'hi ha d'espavilats, n'hi ha de molt espavilats.
Però aquest senyor tenia estudis i de científic seriós?
Sí, era la persona de les persones més, diguéssim, més valorades del seu país.
Ho va veure, clar, un moment va dir, bueno, potser que fem el salt ja i demanem aquí un crèdit per clonar Jurassic Park.
Per col·lorar la butxaca.
Exacte. La seva excusa va ser que la màfia russa es va quedar els diners, però...
Aquests diners, els diners mai apareixen.
No.
És com altres casos que...
Sí, no cal que caldria.
Bé, fa un parell d'anys li vàrem fer una entrevista amb motiu de la publicació del llibre Les grans epidèmies modernes, que va publicar l'editorial La Campana, coincidint amb l'eclosió, que aquella època es parlava molt de la grip A.
La grip, sí.
Què se n'ha fet de la grip A? On la tenim?
Per aquí.
A la B.
Perquè està passejant-se com...
Però si no l'hem vist aquest any, pràcticament... Perquè se'ns ha dit que s'ha fusionat. Això és com dos clubs que s'han fusionat, la grip normal i la grip A, i ara, clar, has de distingir quina és la A i la normal.
Clar, el que passa, la història, la grip aquesta no ha sigut, com ja tots sabem, no ha sigut una gran pandèmia, una gran tragèdia, com...
Sí, perquè, escolti, ens alarmaven que moriríem com a conills, eh?
Exacte. Jo crec que la clau ha sigut... són les previsions, o sigui, quan la OMS o els governs veuen que arriba un virus nou que no saps què és, el que hem de fer per defecte és dir, atenció, preparem-nos i compte, i a veure, preparem-nos pel pitjor dels casos, que va ser aquest cas.
Sí, sí.
Ara, per sort, aquest virus no va resultar ser res tan greu com era, per tant, hem estat tots contents que això no passés, però podria haver estat, perquè era un virus que havia aparegut nou, no sabien què feia, podia ser realment greu. En aquest cas, jo crec que va ser, la reacció de les autoritats va ser, jo crec, proporcionada al perill que podia haver hagut.
Això no vol dir que en pugui sortir algun altre de nou que torni a fer la guitza?
Clar, constantment, o sigui, els virus aquests sempre estan canviant, mutant, per això aquest any s'ha barrejat amb un altre, l'any que ve serà lleugerament diferent. Quan hi hagi una combinació que doni un virus especialment tòxic, tornem a tenir el mateix problema.
Ara que parlava de coses tòxiques i ensenyem sí, a l'actualitat, sí. Hi han uns cogombres...
Sí. Que... de Màlaga i Almeria.
Ah, sí, els que... cogombres assassins.
Bueno, de moment, sí.
Alemanya dos morts, ha provocat Alemanya dos...
Tres, diuen.
O tres, ja
tres. Alemanya diu que uns cogombres que han arribat d'Espanya han matat, bueno, han estat els causants de la mort de tres persones.
I hi ha més de 200 casos.
Brussel·les reconeix que les cogombres poden haver contaminat i que podien venir d'Espanya, però no ho han acabat de confirmar. I en aquest cas, l'empresa que s'encarrega de distribuir els cogombres, doncs, què de dir?
Diu que no, diu que han fet tres anàlisis i que surt
negatiu. I que estan això. La pregunta és, un cogombre et pot matar? No, perquè clar, en primer moment,
quina pregunta?
Un cogombre...
Quines preguntes de fer un senyor científic?
No sé, si te'l llencen amb mala idea al cap, es pot...
A Can Barça van llençar l'altre dia cogombres, no? Però van llençar pebrots, i em sembla que més d'un se'n va anar amb un... allò,
amb un trauet.
No van pensar-ho bé, això.
La Vidal es va que llençava amb una fotiu, que està recuperat, fotia unes castanyes que més d'un se'n van portar un pebrot al cap.
Tornem a estar una mica al mateix cas d'això
de la gripa.
De la gripa. Aquest cas és el cas d'una bactèria, que un bacteri doncs, que ha aparegut un brot, per tant les autoritats alemanyes han de fer doncs, el que dèiem abans, intentar doncs, frenar-ho com sigui. Per tant, la primera cosa que han fet han dit, frenem les importacions de verdures i que ningú mengi verdures.
Oh, però és un cogombre, això, eh?
Sí. De fet, han dit que prohibit cogombres, tomàquets i enciam.
Sí, també.
Que l'assassí no és el cogombre, eh?
Té més mala idea, el cogombre.
Jo sempre l'he vist malament.
Sempre sí, tiene... No depèn de com...
Bueno, pareda, va.
Hombre, venga, claro.
Deja,
claro.
Aleshores, un bacteri et pot matar.
Clar, a veure, aquest és una soca de bacteris que té una mica de mala idea, és una soca d'un bacteri que es diu E. coli, que el que fa és simplement provoca aquestes crisis enterohemorràgiques, que vol dir bàsicament que surt sang del tub digestiu.
Carai.
Del budell.
Sí, llavors això ja és prou problemàtic per si mateix, però en alguns casos provoca una cosa que es diu l'hemòlisi, que bàsicament el que fa és destruir les cèl·lules de la sang. I acabes doncs això, amb una destrucció de les cèl·lules de sang.
Això és com allò de Litvinenko aquí a Londres, eh?
Sí, és una cosa que
sí, pot ser.
Això al Clapés li va passar.
Bueno, jo vaig anar a l'avió que anava l'Litvinenko, no, que anava l'assassino.
I Polonis va haver de fer una anàlisi de...
No, no me'l vaig fer.
No vas fer?
Ho van fer els bombers de Barcelona i quan van dir el resultat, com que anava al mateix avió, ja vaig decidir que no...
Ah.
Bueno,
I si
tinc, doncs mira, em moriré i ja m'enterrareu.
Bueno.
Vull dir que al final d'alguna cosa o altres de morir.
Bueno, sí, però com més tard millor.
Sí, bueno,
cal que corris.
Home, que millor dir això que no dir que t'has mort d'una bactèria...
Clar, de Polònia, del mateix Polònia de Litvinenko. Jo cada any que vinc aquí sempre passa alguna cosa estranya.
Esperem,
jo vaig acollonit a veure què passarà.
En aquest cas, els cogombres aquí no em sembla que no han arribat.
No han arribat.
No hi ha hagut tres casos aquí, al Reino Unido, tres casos.
Home,
sí?
Sí. Això sí que s'ha informat, no? O sigui, ha arribat i s'ha informat...
D'això sí, tres casos.
Veu? Ja tenim el cas del cogombre. Però dic que el procés és el mateix del que passava, no? De que queden perjudicades les cèl·lules.
Clar, sí, és una història de que quan, com deien, els virus, els bacteris van canviant, van mutant, i a diferents soques, de cop i volta n'apareix una que és especialment virulenta, que no la teníem classificada o en aquest cas no estava controlada, i pot fer brots com aquests, que si no es paren a temps, si no es controlen, si no identifiques ràpidament quina és la causa i ho pares, pot ser realment problemàtic.
Mourinho seria com un bacteri? En el món del futbol, eh? Perquè per les diarrees que causa, vull dir.
Sí, però no és contagiós. Sembla que no s'encomana la seva...
O sigui que s'encomana. Al Madrid els hi encomanen l'epidèmia, que estan tots,
a tots
amb la mourinyitis a la panxa.
Bé, en aquest cas no és un problema, suposo, per nosaltres. No es poden estar...
Mourinho està ben vist aquí a Gran Bretanya?
No, l'odien igual que...
L'odien igual.
Veus?
Sí, per allà on passa, l'odien.
Sí, oh, ningú considera, no t'ha ben considerat aquí.
No està ben considerat.
Almenys, si més no, l'entorn dels meus amics que tinc jo, tothom diu que és un...
Veus?
Doncs i el teu veí de Manchester, perquè s'especulava que Mourinho podia ser, es deia, el relleu d'Alex Ferguson al capdavant del Manchester. El veia amb bons ulls, Mourinho?
No
el veia amb bons ulls.
La veritat és que no. Home, és que l'home es guanya les enemistats a pols, jo crec que s'ho treballa.
No, a veure, un dia... En fi, un dia aquest home...
Jo dic que no em cap de porc al cap.
No es tracta d'això, però... Professor Massip, on veurà el partit? A veure.
Sí, doncs això aniria a un d'aquests pubs.
El pub, el pub. Es veu bé amb un pub als partits?
Bé, és més això de l'ambient, no?
L'ambient.
Es veu millor a casa, sempre estàs millor al teu sofà, però no hi ha tant ambient a casa, a menys que reuneixis uns quants amics.
I els anglesos que el veuen? O sigui, un partit, per exemple, a Manchester... Clar, deia vostè que aniran amb el Manchester.
No tinc massa amics per fer suport.
Els culers que vagin a un pub estaran en minoria, no?
Sí. Home, jo, quan estàvem a Nova York, per exemple, solíem anar als clubs socials gallecs i llocs així. Que,
gallecs?
Sí, perquè no sé per què muntaven clubs socials i tenien pantalles gegants i anàvem allà i estàvem en franca minoria. Recordo un partit Barça-Madrid que vam anar allà, hi havia una pantalla gegant, hi havia tota una sala plena, hi havia centenars de persones i marca un gol al Barça i saltem al Barça gol i érem dos i tots se'ns van gats mirant en plan què feu? I doncs vam estar callats la resta del partit.
És allò que passa.
Va acabar guanyant el Barça?
No, va guanyar el Barça, sí.
Bueno,
menys mal. Menys dos o tres gols, em sembla que cada vegada fèiem així en veueta baixa, perquè no
menos mal.
Salvador, ¿cómo soy Eduard Ponset?
¿Qué tal, profesor Ponset?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser que tú, siendo científico, te interese el mundo del fútbol, que al fin y al cabo son 11 estructuras atómicas que persiguen una estructura atómica que no tiene vida? ¿Cómo puede ser que después de tantas investigaciones perdis 90 minutos de la teva vida veient estos átomos andantes? Es fantástico.
Bé,
fantástico.
Ara... És que és fantàstic.
Ara, no volia fer-ho, però hauré de confessar en públic que jo sóc una mica un culer de costellada, perquè només veig els Barça-Madrid. O sigui, a mi em poso un Barça-Sassuna i m'adormo, segurament. No sé, no?
Aún juega Maradona?
No.
Ah.
Este átomo ya se ha disuelto.
Lo han traspasado.
Sí, ya está disuelto.
Ah, fantástico.
Sí, per tant, minimitzo bastant els temps que passo veient el futbol. En aquest sentit, dedico la meva vida a la ciència i a tirar endavant. No.
És com vostè, és com vostè.
Fantàstic.
És com vostè, professor.
Fantàstic.
Professor Massip, ha estat un plaer que ens visités.
Moltes gràcies.
No tornarà de moment cap a Catalunya, no?
Algun dia, espero,
algun
quan
dia.
Tinguem les
condicions. Si diu algun dia, vol dir que no està, no entra dins els paràmetres de tornada
de moment ara,
propera.
No, properament no tinc cap cosa.
Tampoc li aconsello, perquè la cosa està una mica mogudeta.
Sí,
esperis.
Estem malament a tot arreu, però a casa nostra estem bastant malament.
Bueno, la cosa està com un cogombre verd.
Salvador Massip, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Fem una pausa i tornem tot seguit des d'aquí, des de Londres. Fins ara mateix.
RAC 1, Estrella d'Am i La Caixa us estan oferint versió RAC 1 amb Toni Clapés en directe des de Londres.